Són les dues del migdia.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda a aquesta hora, amics i amigues. El Papa continua millorant i, per tant, es consolida el seu procés de recuperació, lent però segur. La Santa Seu ha anunciat aquest dimarts al matí que Francesc podria reaparèixer en públic diumenge per pregar l'Àngelus, la pregària mariana. Es diu que ja seu al seu escriptori i que continua mostrant aquesta esperança que tots compartim de cara a la seva recuperació, malgrat la seva avançada edat i les seqüeles que li poden quedar. Continua, com dèiem, per tant, aquest procés de llum després de les incerteses amb la salut del Sant Pare. Aquesta és la notícia de portada, però abans de repassar altres temes d'aquest dimarts 1 d'abril, memòria de Sant Venanci, bisbe de Salònem i màrtir, i Sant Hug, bisbe de Grenoble. Fem un petit cop d'ull a l'actualitat amb la Júlia Julve, l'actualitat general. Júlia, bona tarda.
Hola, Ignasi, bona tarda.
Què destaquem?
Doncs mira, ha estat una nova jornada complicadíssima a la xarxa de Rodalies per la vaga de maquinistes de Renfe. Fa uns minuts s'ha pogut restablir la circulació de trens a l'R7, això sí, amb una circulació per hora i sentit. És la línia que connecta Barcelona i la Universitat Autònoma. De fet, molts usuaris, la gran majoria estudiants, han denunciat que han arribat tard a classe. A Rodalies, concretament, s'han suspès 14 trens. També hi ha hagut afectacions a l'alta velocitat. En aquest cas, s'han suspès com a mínim 6 trens que connectaven, per exemple, Barcelona amb Figueres o la capital catalana amb Madrid o Bilbao. I un darrer apunt, Ignasi, perquè hi ha hagut 3 detinguts en una operació antiterrorista contra un grup vinculat a Hezbollah al centre de Barcelona. La Guàrdia Civil ha escorcollat el pis on el juliol van ser arrestades 2 persones que importaven peces per fabricar drons terroristes.
Gràcies, Júlia. Us explicarem també que la parròquia de Sant Anna, Hospital de Campanya de Barcelona, ha expressat la seva preocupació perquè, segons ha assegurat el seu rector Peyo Sánchez a Ràdio Estel, està creixent una mena d'ofensiva de diversos sectors contra l'acció social. A més, l'accident a la mina Cerredo, a Astúries, amb una explosió que ha deixat 5 morts i 4 ferits, ha provocat una declaració de l'arcabisbe d'Oviedo, Jesús Sanz Montes, que ha recordat aquests miners estimats i ha dit que és una trista notícia que s'emporta somnis, històries i projectes. Els envia una forta abraçada. Després del bloc informatiu descobrirem la feina del dicasteri per al clergat de la Santa Seu. Parlarem en una entrevista que ens ha concedit en exclusiva amb Lázaro Yuhung Sik, cardenal prefecte del dicasteri per al clergat sud-coreà. I és dimarts, dia de la secció Economia en Valors. Després d'aquesta entrevista especial ens visitarà Salvador Aragonès, que ens ajudarà amb l'entrevista. Avui a Ivan González, membre de la Junta Directiva del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, que ens parlarà de la banca i del mercat de treball. Això i més els propers 56 minuts. Salutacions a l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de sol, David García a la producció, la Júlia Julve a la redacció i la veu informativa, el Guillem Andrés i la Glòria Romero a les xarxes socials i avui també amb el Salvador Aragonès a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
La salut del Papa continua millorant i per primera vegada des del seu retorn al Vaticà, la Santa Seu ja parla d'un possible retorn públic aquest diumenge durant la pregària de l'Àngelus. En un briefing amb els vaticanistes, el portaveu de la Santa Seu, Mateo Bruni, ha destacat que la situació del pontífex continua sent estable, amb normalitat en les anàlisis i millora del quadre infecciós pulmonar. Pel que fa a les teràpies de rehabilitació, el Vaticà informa de noves millores en la motricitat i la respiració i l'ús de la veu. Igualment, només utilitza oxigenació a través de les cànules nasals a la nit i quan cal. Mateo Bruni ha reiterat que el Sant Pare es troba de bon humor i que rep amb molt d'afecte els missatges dels fidels. Pel que fa a la seva missió, ha assegurat que la feina continua i que el papa seu al seu escriptori, alhora que concelebra missa cada matí a la capella de Santa Marta. Això sí, continua sense rebre visites especials, encara que segueixen presents contínuament a prop d'ell el personal sanitari i els col·laboradors més propers. Aquest dimecres, com és habitual, els distribuirà el text de l'audiència pública. De cara a l'Àngelus de diumenge, la Santa Seu ha explicat que la modalitat de pregària mariana serà explicada divendres en la propera compareixença amb els periodistes. El portaveu de la Santa Seu ha admès que encara és prematur parlar de la presència del papa als ritus de Setmana Santa. La missa de diumenge pel jubileu dels malalts serà preparada pel Sant Pare, però llegida per l'arcabisbe Rino Fisichella. I d'altra banda, breument us comentem que s'ha fet públic un missatge en què el papa diu que l'Església no està formada per majories ni minories, sinó per un poble en camí. Ho diu així en un escrit adreçat als participants en la segona assemblea sinodal de les esglésies a Itàlia. Francesc recorda que l'alegria cristiana no neix de solucions còmodes als problemes, sinó de la certesa que el Senyor no ens deixa mai sols.
Sense distància. 60 minuts en contacte amb la vida i la realitat del món.
Canviem de qüestió. La parròquia de Santa Anna, Hospital de Campanya, a Barcelona, ha expressat la seva preocupació perquè, segons assegura el seu rector, Peyo Sánchez, està creixent una mena d'ofensiva de diversos sectors socials contra l'acció solidària i altruista, amb l'excusa dels problemes de seguretat que certament existeixen en determinats punts de Barcelona. En declaracions a Ràdio Estel, el mateix Peyo Sánchez ha assegurat que l'estructura d'aquest servei social, el de l'Hospital de Campanya Santa Anna, es mantindrà sempre des de la prioritat pel patiment de les persones.
De part de Santa Anna, tenim preocupació per aquesta situació que significa un creixement del racisme i la parafòbia entre nosaltres. Estem preocupats per la seguretat, però també hem de preocupar-nos per la realitat de les persones. A la nostra ciutat tenim a Santa Anna cada dia 400 persones que viuen al carrer i al costat nostre. La pregunta és: la preocupació és la persona, ens hem oblidat de les persones, a on anem?
En aquest context i davant d'aquesta situació, l'Hospital de Campanya de Santa Anna ha organitzat per aquest dimecres una taula rodona per exposar la seva tasca social. Els promotors de la protesta, que signen com a xarxa veïnal del gòtic, denuncien que l'activitat de l'Hospital de Campanya a l'Església de Santa Anna està generant incidents greus gairebé cada dia amb baralles, agressions i actes d'incivisme. És per això que exigeixen, diuen, el trasllat de l'Hospital de Campanya a un altre indret i la reobertura del pas que connectava el carrer Rivadeneyra amb la plaça de Catalunya. L'Hospital de Campanya de Santa Anna es va crear el 2017 per oferir un espai d'acollida a les persones sense llar, compta amb molts voluntaris i acompanya moltíssimes persones, 400 gairebé cada dia que s'hi acosten, de vegades a menjar una mica o a descansar. Recordem, d'altra banda, que el Secretariat per al Sosteniment de l'Església ja té en marxa la campanya Per Tants 2025, en què un autobús de línia, el número 107, tornarà a recórrer Espanya per donar a conèixer l'impacte que té per als més vulnerables marcar la X a la declaració de la renda. El responsable del Secretariat per al Sosteniment de l'Església, Vicente Rebollo, ha assegurat a Ràdio Estel que la novetat d'enguany és que cada diòcesi donarà a conèixer les seves necessitats.
Este año la diferencia es que va a ser cada diócesis la que diseñe su itinerario para que sientan como la Iglesia está más cerca de lo que les puede parecer a gente, porque hemos constatado que incluso entre los mismos habitantes de las diócesis pues no conocen la realidad que hace la Iglesia en favor de los demás. Entonces cada diócesis va a descubrir 4 o 5 destinos donde presentará a la gente también de la propia diócesis esa labor.
Vicente Rebollo, també bisbe de Tarassona, ha confirmat que un petit gest com posar la X a la creueta d'assignació tributària ens pot fer protagonistes d'una ajuda molt gran.
Y este gesto tan sencillo, tan significativo, puede ayudar a muchas personas. Por eso es una llamada también, de alguna manera, a que se molesten, se preocupen y se sientan responsables de poder ayudar. O casi, podría decir otra palabra, protagonistas, ¿no? Con un gesto, una X, que marquen la casilla 105, van a ser protagonistas de mucha ayuda.
Precisament 105, el número de la casella, és el de l'autobús, línia 105. Per tant, és el lema d'aquesta campanya de l'Episcopat Espanyol que recorre diferents llocs per mostrar la tasca social i espiritual que desenvolupa l'Església a través de les seves entitats i parròquies i l'impacte que té la X.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
És notícia, tristament, l'accident a la mina Cerredo, a Astúries, amb una explosió de la qual informàvem aquest dilluns i que ha deixat de moment 5 treballadors morts i 4 ferits greus aquest dilluns al matí, com dèiem. L'Església no és una excepció a les respostes de la societat asturiana. L'arcabisbe d'Oviedo, Jesús Sant Montes, ha enviat un missatge afectuós en record d'aquests miners estimats. Diu, Sant Montes assegura que l'accident que s'ha produït a la tercera planta de l'explotació és una trista notícia que s'emporta somnis, històries i projectes. Per això envia una forta abraçada plena de respecte i afecte als familiars i als seus companys.
Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Ràdio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
De l'1 a l'11 d'abril, el Festival Llums d'Antiga omplirà de música els edificis religiosos medievals de Barcelona. Transporta't a èpoques passades amb Maria Hinojosa amb The Ministers of Pastime o Juan de la Rubia amb l'Orquestra del Miracle. Entrades a auditori.cat. El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet, el rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat, les eucaristies entre setmana des de la Catedral de Barcelona i des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Lázaro Yu Hongsik és el prefecte del dicasteri per al clergat de la Santa Seu. És de Corea del Sud, va néixer en aquest país de l'extrem orient el 17 de novembre de 1951. Des del 2007 té responsabilitats a la Cúria Romana, nomenat pel Pontifici Consell Cor Unum en primer lloc, i des del 2021, el 23 de novembre, va ser nomenat membre de l'antiga congregació, ara dicasteri, per a l'evangelització dels pobles. El 2022 va ser nomenat membre del Comitè Pontifici per als Congressos Eucarístics i, finalment, va ser creat cardenal i nomenat membre del Dicasteri per a la Cultura i l'Educació i des del 7 de març de 2023 membre de la secció per a les qüestions fonamentals de l'evangelització al món del Dicasteri per a l'Evangelització. Des del 20 d'octubre del mateix any, el 2023, també va ser nomenat membre del Dicasteri per als Textos Legislatius. És un plaer saludar-lo. Ens acompanya aquí a l'Arcabisbat de Barcelona en aquesta entrevista conjunta per a Ràdio Estel i per al Setmanari Catalunya Cristiana. Eminència, senyor cardenal Lázaro Yu Hongsik, bona tarda, bienvenido.
Bona tarda.
Moltes gràcies. Bé, primer de tot, el Papa Francesc ha denunciat moltes vegades el clericalisme i l'abús de poder. Com s'està treballant aquest tema des de la Congregació per al Clergat?
El clericalismo non va bene.
El clericalisme no és bo. En anglès dic I hate it, l'odio. Però hem de veure d'on ve aquest clericalisme. El Senyor va crear el sacerdoci per celebrar l'Eucaristia.
El clericalisme, per me, el sacerdoci, heu capit que...
L'Eucaristia és Jesús mort i ressuscitat, i es repeteix. Per tant, el sacerdot ministre celebra la missa, que significa centre de la comunitat.
L'Eucaristia és Gesù morto, risorto e che si ripete. Perciò
I centre de la comunitat significa també, per a mi, pare de comunitat.
E celebra la messa significa centro della comunità. Perciò centro della comunità significa anche per me come padre della comunità. Bello. Anche sacerdote.
Fins i tot el sacerdot Jesús va instituir l'Eucaristia per servir la comunitat. Sense comunitat no hi ha sacerdot ministerial.
Sense comunitat no hi ha sacerdot ministerial. Perciò sacerdote è...
Per tant, el sacerdot és com un fill de la comunitat. El sacerdot també camina juntament amb germans i germanes, poble de Déu, cap a la llar eterna, cap a la casa del Senyor.
Verso la casa eterna, verso la casa del Signore. Perciò sacerdote è come
per tant,
fratella,
el sacerdot és com un germà, amic de la comunitat. Això també és important a mesura que el poble de Déu avança.
Popolo di Dio va avanti. Qualche volta uno o due come...
De vegades, una o dues ovelles perdudes, diguem-ne, no segueixen. En aquest cas, els sacerdots les ajuden a tirar endavant. Cadascú com a pare de comunitat i també fill de la comunitat.
Per sacerdote, come padre della comunità, anche figlio della comunità, anche fratello, amico
també
de
germà,
la comunità.
Amic de la comunitat. Cal enviar, cal canviar un rere l'altre com un canvi dinàmic. En aquest sentit, si només se subratlla el prevere com a pare de la comunitat, caiem fàcilment en el clericalisme.
Fàcilmente noi cadiamo nel clericalismo.
Per tant, el clericalisme i el no clericalisme són importants. Per això és bo. El més important és viure el veritable sentit del ministeri sacerdotal. Vivint així, el clericalisme anirà minvant.
Ministeri sacerdotal. Vivint així, clericalisme andrà più giù, questo.
Avui parlem amb el prefecte del dicasteri per al clergat de la Santa Seu, Lázaro Yu Hong-sik, de Corea del Sud, però ja des de fa anys a Roma. A la llum de la Ratio Fundamentalis, el papa Francesc insisteix en la importància d'una formació humana, espiritual, intel·lectual i pastoral dels seminaristes. Quines línies s'han d'implementar, s'han d'aplicar? En què hauria de posar-se l'accent?
Perquè per formar bon sacerdote... No arriba un any, un giorno.
Formar un bon capellà no és cosa d'un any o d'un dia. No cau del cel, però amb molta formació i amb molta pràctica acaba arribant. En aquest sentit, per esdevenir sacerdots ministerials, cal una maduresa humana, formació humanitària, també maduresa espiritual, formació espiritual, maduresa intel·lectual, també maduresa pastoral. Com és d'important tenir formació pastoral?
Formare, formazione intellettuale, anche maturità pastorale, anche questo quanto è importante avere questo, diciamo, formazione pastorale. Anche adesso parliamo maturità.
Encara ara parlem de maduresa comunitària, maduresa missionera. En aquest sentit, tots diem, tots integrals, tots junts. Intentem fomentar una formació integral.
Una cosa importante, en aquest senso, noi cerquem que es formar
en aquest sentit, per a nosaltres, allò més important, la base, és qui és cristià. Per a mi, un cristià és algú que viu la paraula de Déu.
Qui és cristiano? Per mi, cristiano, eh? Chi vive la parola di Dio è cristiano. Non vive la parola non è cristiano.
Chi no viu la parola no és cristià. Fins i tot Jesús va dir que quan escoltem la paraula de Déu som com l'home assenyat que va construir la seva casa sobre roca.
Que cos'è la casa sulla roccia? Che sulla roccia, casa sulla roccia. Quando alluvione,
quan cau la pluja, quan arriben les torrentades, no s'ensorra. En canvi, els qui escolten la paraula de Déu i no la compleixen són com l'home sense seny que va construir la casa damunt la sorra. Són estúpids.
Stupidi. Cioè loro, così, oggi è bellissimo giorno, dice Barcellona.
Avui és un dia bonic a Barcelona i quan això és així, no hi ha diferència entre la casa a la roca i a la sorra, però quan plou, quan arriben les torrentades, els vents de la casa, etc., a la sorra no en queda res.
La casa, sulla sabbia, non rimane niente. Uno diceva, Quan
arriba el diluvi ja no queda res. Per tant, per a nosaltres també és important el seminari, vivint aquesta paraula de Déu que sempre va cap als altres.
No n'hi mane niente proprio perciò per noi. Per noi è importante anche il seminario vivere questa parola di Dio. Vivendo la parola sempre va verso gli altri.
Això significa posar en pràctica el nou manament de Jesús. Estimeu-vos els uns als altres tal com jo us he estimat.
Quindi ama l'un gli altri, forma una comunità. Molt important.
Així que estimeu-vos els uns als altres, formeu una comunitat, molt important. Fent-ho així, comprenem junts el que vol Déu. D'això el Papa Francesc en diu discerniment.
Noi capirem meglio.
Així entendrem millor allò que l'Esperit Sant vol de nosaltres, en definitiva. Això és molt important en la formació, una formació integral, però basada en la paraula de Déu. Posant en pràctica la paraula de Déu, formem la comunitat. Aquesta formació comunitària és molt important. Ho subratllem molt.
Així formiamo la comunitat. Aquesta formació comunitària és importantíssima. Això ho subratllem molt.
Molt bé. D'altra banda, senyor cardenal, l'eminència Lázaro Yu Hongsik, prefecte del Dicasteri per al Clergat, com ha de ser el sacerdot avui, en clau sinodal, no? Com ha d'exercir el seu ministeri en comunió amb la resta del clergat i amb els laics?
Del Concili Vaticano II.
El Concili Vaticà II, quan parla del sacerdot, no ho fa mai individualment, sinó sempre de forma comunitària. En el món d'avui, com a exemple, en el sacerdot exemplar que renta els peus el Dijous Sant, s'hi manifesta Jesús.
Sacerdote, per me, la banda de piedi del giorno di Giovedì Santo, Gesù ha mostrato.
Jesús va rentar els peus dels apòstols, però no va fer amb la paraula. Es va treure el mantell i es va ajustar una tovallola.
Spoglia, diciamo, questo vestito, dopo mette, diciamo, asciugamano, dopo, con la l'acqua, lava i piedi.
Després, amb aigua, va rentar els peus dels deixebles i els va aixugar. Jesús va dir, enteneu això que us he fet? Ho he fet perquè també vosaltres us els renteu uns als altres.
Voi fate aquesta cosa fra di voi. Quindi per me, sempre, anche io ho visitato tantissimi.
He visitat molts seminaris arreu del món, però la imatge òptima és rentar els peus de Jesús al seminari.
Lavant i piedi di Gesù nel seminario.
Encara ara, quan parlant el Papa diu Fratelli Tutti, parla molt aquest bon samarità, un que, sacerdot, va passar de llarg evitant-lo. Un altre també va passar de llarg, però el tercer, el samarità, que no era tan important, es va aturar i després el va portar a l'hostal i se'n va ocupar.
Quello que samarità, no? Non tanto buon rapporto, diciamo loro, ma lui si ferma, dopo aiuti, dopo porti all'albergo. Oppure, diciamo, questo di costo, diciamo, di aiuto, eccetera. Quindi questo è samaritano e...
Pertant, aquest samarità considera tothom el seu germà, la seva germana. L'Evangeli d'aquest divendres passat deia que estimar Jesús i estimar els germans és el mateix. Estimem Jesús estimant els nostres germans. Estimem els nostres germans estimant Jesús.
Amem fratelli, amando Jesús, questo senso...
En aquest sentit, el sacerdot és l'home que estima. L'important és sempre, com he dit abans, el sacerdot com a pare, com a fill, com a amic.
Diciamo di com a padre, com a figlio, com a amico.
Això vol dir que el sacerdot és un home de diàleg. Com a ministre sacerdot, la seva tasca és entre el cel i la terra, alhora que també connecta entre les persones. Per tant, sacerdot, home de diàleg, home de comunió. Així, doncs, el sacerdot és home de diàleg, home de la comunió.
Diàlogo, uomo della comunione. Così, sacerdote morto, Felice, contento, avanti.
Integral, integral, insomma. Seguim parlant amb el cardenal Lázaro Yu Hung Sik, prefecte del dicasteri per al clergat de la Santa Seu. Ell ve de Corea del Sud. Li volem preguntar també com es pot acompanyar, senyor cardenal, el patiment que viuen molts capellans, molts sacerdots, i que es tradueix sovint en soledat, burnout, excés de burocràcia i gestió, assenyalament social arran dels casos d'abusos i altres estigmes, diguéssim.
Sí, jo ho he explicat per formar el sacerdot, un sacerdot de formació.
Per a un sacerdot la formació al seminari és molt important, com també ho és una formació contínua. És per això que la formació permanent és la nostra tasca, un repte gran. Ara, per als sacerdots, com deia, fins i tot davant els abusos que han provocat un gran escàndol al món.
Per això una formació permanent és el nostre compito, una sfida grossa a desprendre els sacerdoti. Come ha detto anche con abuso, ha dato grande scandalo al mondo. Certamente questo...
Certament això no hauria d'existir, però han caigut. I què hem de fer? Tant en l'Església com a la societat hem de sentir aquesta responsabilitat, tot això.
Nella Chiesa, nella società, bisogna sentire questa responsabilità, tutto questo. Un'altra parte...
Una altra part important és que no veiem més que això, diguem-ne, tot allò dolent, accions, etc. Doncs ara anem a veure els sacerdots. Abans deia que els sacerdots són homes de comunió, però ara molts sacerdots diuen que estan sols en la solitud, perquè no podem trobar altres germans, com a fills de Déu, germans i germanes.
No trobar altres fratelli, com fills de Déu, fratelli, sorelle. Cosa significa?
Què vol dir? Per als capellans, quan algú diu això, només pensa que altres capellans es troben a 20 quilòmetres, 30 quilòmetres, lluny, etc. Però davant del qui deia que, per als capellans, els seus germans i germanes són sacerdots, hem de dir que els germans són el poble de Déu, els qui han batejat. Per tant, al seu costat hi ha un ancià, una anciana, un jove, una família... Tothom que viu la paraula de Déu forma aquesta comunitat. Són, diguem-ne, germans i germanes. Així que això és molt important. Hem d'evitar l'activisme.
Per això, és importantíssim, anche attivismo. Bisogna evitar aquest attivismo. Per noi...
A nosaltres ens cal la força del cel, de Jesús, i, per tant, tenir sempre aquest temps de pregària, temps de diàleg amb Jesús. Aquesta és, precisament, la base de la comunitat, també d'aquesta relació amb els altres.
Rapport con gli altri, per això, non...
És difícil tenir un ambient per conviure, i encara més quan no és possible ni un cop a la setmana fer un dinar junts, ni tan sols resar junts, fins i tot jugar una mica junts, etc. Així que és precisament això, per als sacerdots, com es pot trobar aquesta relació?
Un po' giocare insieme, eccetera, per proprio questo, per ai sacerdoti trovare questo rapporto. Facendo così...
En fer això, s'uniran tots, també trobant força amb els altres i sentint més força per superar les dificultats.
Trobant la força amb els altres e sentir più la força di superare, di passare le difficoltà. Quindi per me...
Així que per mi aquest medicament és entre els sacerdots, formar una família com a sacerdots grans, alguns joves, altres no, sacerdots grans, joves, tots junts, amb la cura mútua, fins i tot el do mutu, l'un es converteix en l'altre. Per tant, als sacerdots, aquest do és, sens dubte, el celibat. No per ser com un orfe, sinó per formar una família més nombrosa. I són, diguem-ne, homes d'un celibat imprescindible per crear una família més nombrosa.
Essenciale per crear una più grande família. Questo ho sentito molto forte, ho pregato tanto quando oggi visitando
Sacra Família. Ho he sentit molt fort quan avui he visitat la Sagrada Família, una església meravellosa on hi ha un model de seminari, un model d'església, també un model de la vida dels sacerdots, fills de Déu.
Model de la vida dei sacerdoti, figli di Dio.
Sí, sí, aquesta fraternitat dels sacerdots, que la podem reivindicar també com un antídot, una medicina... contra les problemàtiques de l'activisme, ens diu el cardenal prefecte del dicasteri per al clergat que ens acompanya avui. D'altra banda, en el missatge del Papa Francesc per a la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions, un missatge que es va fer públic el 19 de març passat, Sant Josep, el Sant Pare demana que siguem pelegrins d'esperança lliurant la vida amb generositat. Les famílies se senten prou conscienciades, interpel·lades davant la necessitat de noves vocacions, particularment el sacerdoci, però noves vocacions en general?
No, questo, anche questo, y promozione della vocazione, mio compito specifico nella Chiesa. Io prego tanto, ma pensiamo che come mai così manca di cercarla, di questa vocazione. Certamente
Certament els entorns socials han canviat. Abans les famílies tenien molts germans i germanes i ara en són pocs en moltes famílies. No és com abans, quan realment eren famílies que resaven i feien coses junts. Ara moltes famílies són de pares separats, etc. Molts entorns. Això no és bo, aquest sentit també. I la societat mateixa, fins i tot els joves, realment et fa veure la societat, no tan veure Jesús. Així que això també és un gran obstacle que mostra la manca de vocacions.
I diciam di la societat no tant de veure Jesús, quindi questo anche una grande, diciamo, ostacoli, diciamo, di mancare, diciamo, di vocazione. Anche qua, per me, una cosa importante.
Per a mi una cosa important, com a sacerdot, com a bisbe, també com a cardenal, és que he de donar exemple als joves en el sentit que val la pena fer-se sacerdot, alegre, així, feliç, fins i tot per tirar endavant. Malauradament, no donem aquest testimoni exemplar. La doble vida, moltes vegades els escàndols, el fet de no somriure, d'estar sempre seriós, etc. Això no és bo.
Anche la tante volte doppia vita, anche tante volte scandali, tante volte non è sempre sorridente, sempre serie, eccetera. Questo è non va bene, perciò io chiedo proprio
al sacerdote. Per això demano als sacerdots, als bisbes, fins i tot a mi mateix, que donem un bon exemple als joves i els mostrem que són feliços, que val la pena ser sacerdot. Així que quan veig joves sempre els desafio. Voleu ser feliços?
Quan vedo i giovani, sempre io uno provoco una sfida. Vorrei essere felice, voi volete essere felice? Faccio una gara, chi più felice?
Un em parla de la joia de ser jugador de futbol, de guanyar i no perdre, però jo li pregunto si serà feliç fins a la mort. Per a mi, al meu entendre, fins i tot, fa 10 minuts, 10 anys, 20 anys, és feliç, però i després? Realment serà més feliç? Jo porto 46 anys de sacerdot i sóc feliç. Digueu-me, qui és més feliç? Siguem la vida exemplar d'estar al costat dels que es troben més lluny, els pobres, els malalts, i estar amb ells.
Qui és feliç? Jo vorrei vincere, quindi dare la questo esempio, vita esemplare di stare insieme con quello che è più lontano, diciamo, dei poveri, ammalati, e con loro, stare con loro. Ecco.
Els sacerdots, evidentment, surten molt avui en la nostra entrevista amb el cardenal prefecte del dicasteri per al clergat, Lázaro Yu Hung Sik, de Corea del Sud, ens acompanya molt amablement. Encara li volem preguntar per un referent coreà al Vaticà, i és que el 20 de setembre passat als Jardins Vaticans es va inaugurar el mosaic coreà Madonna de la Pace, la Mare de Déu de la Pau. Com contribueix l'Església a la reconciliació entre el poble coreà? L'escalada bèl·lica al món, què ens diria?
Jo vedo que el pace un tema.
Veig que la pau és un tema molt important en el món actual, la pau. Sempre vivim molt tranquils en la nostra relació, en un ambient de pau.
Un ambient nel pace, non parlare come adesso, ma adesso
es tracta de no parlar com ara, sinó ara, i en absència de pau. Com parlem de pau? Com un crit. Hem de ser pau. A Corea, aquest 2025, fa 75 anys que va esclatar la guerra entre dues Corees, i jo personalment vaig perdre el meu pare quan era petit, tenia menys d'un any. Va haver-hi moltes víctimes durant un any, i vam sobreviure la meva mare, el seu fill petit, el meu tercer germà i germana.
Anche mia mamma, que io último, fratello, sorella, tre. Anche la guerra...
La guerra et fa perdre tot i et porta fins i tot la pobresa. Les dues Corees continuen enfrontades encara avui. Malauradament, a Corea del Nord, com a règim polític absolut, tot i que no és l'únic país del món així, l'actual govern ha fet últimament lleis marcials que deixen el país encara més dividit. Un gran obstacle, diguem-ne, però ara també l'Església, davant d'això, dins les nombroses víctimes de la Guerra de Corea, moltes estan i han estat en procés de beatificació.
Un gran, diguem, ostal, però diciamo di che per la cioè di andare avanti, diciamo questo.
També nosaltres, per intentar ser pacificadors, tots els catòlics coreans ens unim, per exemple, cada dia a les 9 del vespre per pregar a la Mare de Déu per la pau del món i, per tant, la pau de Corea.
El procés de beatificació, anche tanti, eccetera, anche noi, per essere, diciamo, più pacifico, per esempio, alle 9 di sera tutti i cattolici coreani alle 9 di sera pregano per la pace a Madonna, pace del mondo, pace della Corea. Quindi, con questo dice molto importante. Io, vivendo al Vaticano, io faccio ogni mattina, io vado un po', prego un po', camminando. Tanti dicono tu fai passeggiata, per me un pellegrinaggio.
Això és molt important. Jo que visc al Vaticà, vaig cada matí a aquests jardins i prego una mica, caminant. Molts em diuen, faci un passeig per mi, un pelegrinatge allà on hi ha moltes imatges de la Mare de Déu, patrones de nacions. I se'm va acudir la idea que potser una Mare de Déu coreana també seria bonica per pregar per la pau. Aleshores, vaig demanar-ho al Sant Pare i ho va fer de seguida. Així l'any passat, el 20 de setembre, gran festa dels màrtirs coreans, s'hi va fer una Mare de Déu de la Pau amb un mosaic molt, molt maco.
Ogni mattina, adesso no, non posso andare, ma spiritualmente vado, ma...
Jo hi vaig cada matí, tot i que ara no hi puc anar, però el dia que hi vaig prego a la Mare de Déu de la Pau, per tant, la pau de la península de Corea com per la pau del món.
Per acabar, finalment, senyor cardenal, eminència Lázaro Yu Hung-sik, cardenal prefecte del dicasteri per al clergat, una de les constants del Papa Francesc és posar les perifèries en el centre. Ho veiem, per exemple, en els darrers consistoris de creació de nous cardenals, però en altres moments, igualment. Vostè n'és una mostra, un cardenal de Corea del Sud. Aquesta realitat de les perifèries, com modela i com modelarà l'Església?
Sí, cuando...
Sí, no vaig pensar mai que vindria a Roma per exercir el meu sacerdoci, però va caure de dalt. Quan vaig arribar a Roma per ser el prefecte del dicasteri per al clergat, els altres treballadors i Vatican News em van dir que l'Església Romana Catòlica esdevé realment universal.
La Chiesa Romana, Catòlica Romana, veramente diventa una Catòlica Romana universale.
Amb la meva presència vaig sentir realment una Església Catòlica universal. En aquest sentit, estic molt content. Intento fer la meva part des de la meva condició d'asiàtic per la Cúria Romana, també per la pau del món.
Anche questo è anche il Papa stesso sempre.
Aquesta església, i el mateix Papa ho diu, és també sempre una església que ha sortit i que mira cap als últims, és a dir, per als altres, concretament per als pobres, per als migrants, fins i tot els malalts, etc. Aquests són com els amos de l'església, oi? Això podem acceptar feliçment de nosaltres, com a comunitat d'església.
De la Chiesa comunità.
En aquest sentit, no només mirem als pobres, etc. També, per exemple, és important el paper de la dona. Fins i tot ara l'actual papa ha apostat molt per la formació de la dona en l'Església. El paper de la dona és molt important, com es veu en el fet que moltes monges, com també dones laiques, i fins i tot moltes assoleixen ara una formació més integral, fins i tot en llocs de responsabilitat a la mateixa Església, i darrerament amb nomenaments per a càrrecs de prefecte o del governador naturat del Vaticà.
Etcètera, governate anche, digues-ne, per vita consacrata, etcètera. Perciò,
Per tant, en aquest sentit, aquesta aposta fa que l'Església sigui cada cop més familiar. Ho he vist, per exemple, quan he visitat la Basílica de la Sagrada Família. En veure-la vaig dir, això és l'Església Sinodal, això és viure l'Església Sinodal, perquè l'Església sempre acaba sent com la Sagrada Família, en el sentit que és més harmònica, més maca, i per tant, com l'ideal de família.
Anche più harmoniosa, più bello, così famiglia.
Moltíssimes gràcies, Eminència, senyor cardenal Lázaro Yu Hung-sik, prefecte del dicasteri per al clergat, per haver-nos acompanyat, encantat d'haver-lo entrevistat i d'haver compartit amb vostè aquests minuts. Grazie, a presto.
Grazie, grazie, grazie.
Ràdio Estel.
Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. Voleu escoltar la història de Jesús com si fos la primera vegada? Descobriu Veniu a mi, una passió senzilla, emotiva i femenina, els dies 5, 6, 12 i 13 d'abril a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars. Venda d'entrades al web del teatre i una hora abans de la representació. Veniu a viure amb nosaltres aquesta història universal.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Sense distància, un espai de transformació personal i social.
Busca't una excusa per descobrir el feliç salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art déco amb ta mare de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Economia amb valors.
Benvinguts a la secció que produeix el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, i que patrocina la Fundació La Caixa. Economia amb valors, com cada dimarts, amb el Salvador Aragonès. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda a tots vostès, bona tarda a tots vosaltres i a tots vosaltres, a tots els que ens escolteu el programa i a tots els que feu el programa. Avui, dimarts de març, és un mes realment... No, dimarts, el primer dimarts d'abril...
Exacte, hem superat el març, ja, això mateix.
I el sol llueix com esplendorosament.
Sí, aquesta lluminositat natural que va creixent, a més, al llarg del
dia. És la primavera, gràcies.
I tant, i tant. Qui entrevistem avui, Salvador?
Doncs avui està amb nosaltres l'Ivan González, membre de la Junta Directiva del CES, que ens parlarà de la banca i del mercat del treball. Ivan González és un home de banca, màster en Economia i Social, ha treballat com a tècnic de l'Ajuntament de Barcelona en el tema del petit comerç i del petit consum. A més, ha treballat amb el Col·legi d'Economistes, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb un informe sobre la gent gran alhora que forma part de l'intercol·legial i va estudiar aquest tema amb els col·legis d'economistes, d'arquitectes, d'infermeria i el treball social, advocats, etc.
Ivan González, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Segurament molts oients el recordaran perquè, a banda de venir aquí a aquest espai, també ha participat en altres programes de la casa de Ràdio Estel des de fa uns quants anys. Bé, avui un tema central a l'economia i a la política és com pagarà Espanya el rearmament del qual es vol nodrir Europa per fer front, sobretot, a les amenaces de Rússia. Primer es parlava de passar de l'1,2% del producte interior brut i ara es diu que amb el 3% no n'hi haurà prou. D'on sortiran els diners, senyor Ivan González?
Bueno, abans de res, comentar que no és algo que vingui de nou, no és un tema que s'hagi tret del barret Von der Leyen, sinó que ja Espanya no complia amb el tant per cent que deia la OTAN que havien de complir des de ja fan molts anys, que és el del 2%. Per tant, aquí a Espanya, en aquest sentit, era incomplidora, i ara mateix està parlant d'un 2,7% en 4 anys. O sigui, estem parlant de que uns 14.000 milions d'euros que ens gastem ara, doncs, més que doblar-los, no? Per què? Per què ha saltat ara tot pels aires? Doncs Donald Trump, Rússia-Ucrània. O sigui, vull dir, són dos factors claus que han fet, doncs, que ara tothom tingui pressa en rearmar-se. Com ho farem? Que és el que m'has preguntat, no? Quines són les... utilitzant les paraules del Joan Laporta, les palanques financeres. Que...
Exacte. O com diu la saviesa popular, d'on surten les misses?
Exactament,
diu, també, no?
Exactament. Doncs d'entrada, doncs, hi haurà una flexibilització fiscal que ja té en ment la Unió Europea. O sigui, aquests anys han sigut molt durs amb els països, en què podien o quins crèdits podien demanar, de quina manera, doncs això es flexibilitza. Després també, d'una manera similar a el que va passar amb el Covid-19, es donaran préstecs de fins a 150.000 milions d'euros, préstecs que després parlarem, s'han de tornar.
Clar.
També hi haurà un desviament de fons de cohesió. Què vol dir? Doncs fons que estaven a dia d'avui preparats per invertir, per exemple, en medi ambient, passaran a defensa. I també hi haurà, doncs, una implicació molt més potent del Banc Europeu d'Inversions, Banc Europeu d'Inversions, que a dia d'avui presideix la exministra Nadia Calviño, l'exministra espanyola Nadia Calviño, que agafarà el seu pressupost i uns 100.000 milions d'euros més o menys aniran dedicats a la defensa dels països europeus. Però al final, i aquí em deixaràs que parafresi a l'Oriol Amat, que és exdegà del Col·legi d'Economistes i catedràtic de la Pompeu Fabra, que diu, al final, es divideix en 4 punts. Més despesa militar, més deute. Possible pujada d'impostos per pagar aquest major deute. Inflació i tipus d'interès a l'alça. I què guanyem? Doncs guanyem perquè Espanya, Catalunya, té una diversificació d'empreses enormes que es dediquen realment a això. Indra és la més famosa. Indra, de fet, quan va haver-hi aquest anunci, va créixer en borsa més d'un 47%. Per tant, aquí ja es veu en què podem guanyar, no? Però, bueno, hi ha sectors com el tecnològic, com el de l'automoció, com el de la pròpia seguretat, com l'aeronàutic, que, per exemple, aquí a Catalunya és un 18% del PIB, aquests sectors, doncs que creixeran i creixeran exponencialment.
Sí, sí. Salvador.
Espanya, o millor dit, Pedro Sánchez, es troba amb una cruïlla realment complicada per lo que has explicat, Ivan. Sense majoria parlamentària per aprovar el pla de rearmament, sense majoria per aprovar els pressupostos i amb defeccions fins i tot al seu govern. Això es pot arrossegar per un breu període de temps, però l'economia va endavant, tot i que molts núvols a l'horitzó degut a les polítiques arancelàries de Donald Trump. I la bel·licositat contra Europa del vicepresident J.D. Vance dels Estats Units. Com ho veus, Ivan?
Complex, complicat, però aquí a Espanya s'ha fet una mica, si em permeteu l'expressió, trampes al solitari. I m'explico. O sigui, també arrel del Covid-19 es va crear una normativa, hi ha un article del 2021 que era de caràcter excepcional per al Covid, però que no ha avançut, o sigui, encara està plenament actiu, que deixava en mans del Ministeri d'Hisenda fer canvis pressupostaris i canvis de crèdits entre ministeris. Això què vol dir? Que la ministra Montero pot reassignar crèdits que anaven a un ministeri concret a defensa. Pot reassignar crèdits que, per exemple, anaven a educació, per posar una cosa que ens impacti a tots, a defensa. Pot fer-ho. I pot fer-ho amb el vistiplau dels ministres, res més. No necessita passar pel Congrés dels Diputats. No necessita passar pel Congrés dels Diputats, reitero, perquè això es va fer arrel de la transmissió de diners al Ministeri de Sanitat i a les seves derivades arrel del Covid-19. Però això segueix vigent. I aquí és on el Pedro Sánchez es vol agafar per no passar pel Congrés dels Diputats, que sap que tindria una votació molt, molt, molt complicada, per no dir gairebé perduda. També és veritat que aquí hi ha una cosa molt essencial, que és el vistiplau de la gent. Aquí les esquerres juguen molt amb el tema de la gent, i aquí, en la part que aquesta ordre vingui d'Europa i això sigui més fàcil de o facilitar els temes, però a part d'això, aquí hi ha una estadística que va fer el CIS, que la fa cada trimestralment, que diu que el novembre del 2024 només el 39,9% dels espanyols estaven d'acord en invertir en defensa. Al març del 25, o sigui, fa un dia,
sí, sí.
Vale? El 75%. O sigui, aquí hi ha hagut un augment molt gran de la gent que està d'acord en invertir en defensa, i això també el Pedro Sánchez, òbviament, l'utilitzarà, ojo, com utilitzaria qualsevol altre governant, eh?
No entrarem en altres qüestions, evidentment, d'equilibris polítics per tirar endavant
no.
O qüestions morals, evidentment, que també són importants, sí. Però que ja hi entrarem en altres àmbits, certament. Canviant una mica de tema, senyor Ivan González, ja que ha tocat vostè en algun programa la crisi de l'habitatge, ara l'APIS i llogaters de vivendes volen cobrar cada vegada que s'ensenya un pis, ja que les indecisions dels possibles compradors fan que tinguin necessitat de veure diferents pisos. Això sembla que sigui una il·legalitat?
Doncs ho dic clar i català, com es diu vulgarment, sí.
O sigui, per ensenyar un pis no es pot cobrar.
És il·legal. Aquí juguen també amb un buit legal que té la normativa. O sigui, aquesta normativa ve de la llei d'arrendaments urbans, que la llei d'arrendaments urbans et diu literalment que no es podrà cobrar despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte a l'inquilí. Bé, on està el buit legal? Aquí només parlem de l'habitatge habitual. Per tant, si és una compra-venta, no està protegit per llei, i si és un lloguer temporal, tipus pisos d'estudiants, tipus pisos de vacances, tampoc està acollit a la llei. Per tant, es pot cobrar si és un lloguer habitual? No, és il·legal, perquè la llei d'arrendaments urbans i la llei de vivenda ho prohibeix. Però juguem en aquesta dualitat o en aquest buit legal que existeix en la llei. Altra cosa és, li interessa realment a les immobiliàries? Doncs pues, algunes diuen que sí, perquè s'hi filtren, però els inquilins no estan d'acord.
Uh-huh. Sí. El tema de l'Ivan Ivan González és es remenen molts diners, i la meitat de clients compra el comptat, el qual a mi em sorprèn molt. I una de dos, o hi ha molts rics en el país, o hi ha molta inversió estrangera.
D'entrada, aquestes compres que dius en efectiu van començar...
El comptat, pagant tot de cop.
Correcte, pagant tot de cop.
Ja ens entenem.
Realment és de fa molt poquet. O sigui, no estem parlant de que sigui una cosa habitual, que sempre hi havia el tant per cent.
Ja porta mesos que va així, això.
I ja des del 2023, que en el 2023 està estadísticament estudiat que van ser un 36% de les operacions que es van pagar al comptat. Què està passant? Pues, bàsicament dues qüestions. Una és que gairebé més de la meitat d'aquests pagaments al comptat són de persones no residents a Espanya. ¿Vale? I, per tant, que venen amb una altra mentalitat i amb un altre poder adquisitiu. Però també el tipus d'interès, la dificultat en accedir al crèdit, vale? Tots aquests punts han fet que molta gent, si autòctona, hagi intentat comprar un pis en efectiu. Com? Pues els autòctons, ja de tot, però bàsicament és perquè han rebut una herència, perquè, per exemple, tenen un altre pis i volen canviar-se i utilitzen la venda del primer per fer la compra del segon. Però la major part dels compradors, vale? Obtenen aquests fons d'estalvis, no, sinó d'aquests extras, que podria ser inclús també un crèdit dels pares, però vull dir, no és sempre, diguem-ne, estalviadors com a tal.
El temps se'ns tira a sobre, però li volem preguntar ja per acabar, senyor Ivan González, tots sabem que l'habitatge és un dels problemes més greus, si no el primer que mostra la societat espanyola, a causa del fet que no es construeix i que cada vegada hi ha més demanda. També hi ha demanda per vivendes de 40 metres quadrats o habitacions que costen fins a 400 euros mensuals en alguns casos. Com es pot fer la quadratura del cercle?
Molt complicat. Pensa que a dia d'avui Espanya necessita, simplement per cobrir el faltant actual, sense pensar en el futur, necessitaria 600.000 habitatges nous. L'escassetat de sòl finalista, què vol dir sòl finalista? El que s'està preparat per fer una promoció, els continus canvis legislatius, el pressupost públic molt reduït. Tot això és una forta problemàtica envers la vivenda. I aquesta falta de vivenda, ojo, privada i pública, perquè ens falten de les dues, fa que sigui un problema molt complex i que a curt termini té una molt difícil solució.
I a tot això s'ha d'afegir, doncs, les dificultats financeres, no?, de molts llogaters. Ho hem de deixar aquí, però ha estat un plaer conversar amb Ivan González, membre de la Junta del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Gràcies per la seva amabilitat i pels seus comentaris en aquesta entrevista sobre temes importantíssims, el finançament del rearmament, a Espanya i a molts països d'Europa, i el finançament de l'habitatge. Que vagi molt bé, senyor Ivan González.
Moltes gràcies. Fins una altra.
Una petita pausa i de seguida ja les notícies des d'aquí, des d'Economia en Valors.
Per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica. Per explorar l'art deco amb Tamara de l'Empicà. Per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Anem a l'actualitat econòmica. Aquest dimecres, 2 d'abril, comença la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques, l'IRPF, que durarà fins al 30 de juny. Una novetat d'aquest any és que l'impost podrà pagar-se, si és que s'ha de pagar, via Bizum. Salvador.
Sí, hi ha poques modificacions en relació a la declaració de l'any passat i només es contemplen deduccions en determinades comunitats per posar vivendes en lloguer, com és el cas de Madrid, Múrcia, Extremadura, Canàries, amb l'objectiu que es posin a lloguer vivendes buides. També hi ha deduccions en el lloguer. Hi ha comunitats que les deduccions per lloguer passen de l'edat dels 35 anys als 40 anys.
També hi ha reduccions per als arrendataris en les anomenades zones tensionades, que a Catalunya es troben en 140 ciutats.
Sí, el que no es fa, Ignasi, és la deflactar la inflació en l'impost sobre la renta, per la qual Hisenda incrementarà la recaptació un 7% més que l'any passat. A més, Hisenda es fixarà en la recaptació de les criptomonedes. Estan exempts de fer la declaració de renda qui guanyi menys de 22.000 euros l'any.
També aquest 2 d'abril, el president nord-americà Donald Trump llançarà la més gran andanada d'aranzels de la guerra comercial que va iniciar tot just quan havia tornat a la Casa Blanca el 20 de gener passat. Els mercats globals ja tremolen per aquest dimecres en què el mandatari ha batejat com el dia de l'alliberament, tot i que en realitat seran dos alliberaments, perquè dijous té previst anunciar més gravamen, Salvador.
Sí, sí, així doncs, demà entraran en vigor els aranzels a aquells països que graven a productes nord-americans, una mesura que pot colpejar de força a la Unió Europea. Trump va avançar que no s'aplicarà una tarifa uniforme, sinó taxes específiques en funció de les barreres comercials que considera que cada país imposa als Estats Units. I una d'aquestes barreres, segons el mandatari nord-americà, és l'IVA europeu, que qualifica d'arancel encobert. Si ells ens cobren, diu el Trump, nosaltres els cobrarem.
Segons el Punt Diari, els aranzels recíprocs no són les úniques taxes que podrien entrar en vigor aquest dia, aquest dimecres. La setmana passada, Trump ja va anunciar gravàmens del 25% per a tots els cotxes i les camionetes que es fabriquin fora dels Estats Units i va dir que la mesura entraria en vigor, deia, el dia de l'alliberament, és a dir, aquest dimecres. I mentrestant, les borses, sobretot les asiàtiques i les europees, cauen.
Sí, terratrèmol a la cúpula de Seat, Ignasi i Wire Griffiths deixa-la per sorpresa i de manera voluntària la direcció de Seat. El directiu, que deixa la companyia amb un record d'ingressos i tornada a la rentabilitat, ha estat el principal artífex del creixement de la marca Cupra.
Efectivament, ara parlem d'automoció i de Seat, perquè volcat a la cúpula de Seat i Cupra, el seu president executiu Wayne Griffiths ha decidit deixar la companyia a petició pròpia amb efecte immediat en un moment complex per a la filial del grup Volkswagen i per a la indústria automobilística en general, sacsejada pels nous aranzels anunciats pel president dels Estats Units, Donald Trump, i les tensions derivades a les cadenes de subministrament. La decisió s'ha pres el dia abans que Donald Trump anunciés els forts aranzels a l'automòbil.
Sí, Marcus Haupt, vicepresident executiu de producció i logística de Seat, assumirà d'una manera interina la presidència de l'empresa, el CEO de l'empresa, en espera del nomenament d'un successor que la companyia espera anunciar properament.
I Molt breument, per acabar, Catalunya crea un fons de 30 milions per atraure científics que emigrin per tram. Catalunya posarà en marxa aquest mateix any un programa dotat en 30 milions d'euros que té com a objectiu atraure científics que emigrin dels Estats Units arran del gir que està fent en investigació i desenvolupament després de l'arribada de Trump a la Casa Blanca. Aquest dilluns, el president de la Generalitat, Salvador Illa, deia que si algú sent que no el deixen desenvolupar el seu talent, li obrim les portes, ho deia a la clausura de la gran trobada Expansión Catalunya. L'estratègia ja té nom, es dirà Catalonia Talent Bridge i busca oferir oportunitats al personal investigador que pugui veure amenaçada la seva llibertat acadèmica i el seu futur professional als Estats Units. Fins aquí les notícies i Economia en Valors. Gràcies, Salvador Aragonès. Fins la propera.
Fins la propera. Gràcies.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art de co amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Recordeu que Sense Distància us acompanya de dilluns a divendres a 3 quarts de 7 del matí, a les 2 del migdia i a 2 quarts de 7 de la tarda. Que vagi bé, adeu-siau.